La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 7 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Arriba el moment del bar de la caravana. Avui, però, amb un canvi d'escenari. No anem cap al nostre bar de confiança en aquesta ocasió, perquè ens desplaçarem directament a l'hotel Vinichimae de Barcelona. Aquí hem vingut a trobar-nos amb una de les actrius més conegudes del panorama espanyol. La seva carrera té tret de sortida el 1993 amb el programa televisiu Leña al Mono, amb Paco Gil i amb Toni Aguilar. Poc després, el 1995, fa el salt al cinema amb la pel·lícula La niña de mis ojos, del director Jesús Delgado, però molts la coneixereu per la seva estreta relació amb les sèries. I és que la nostra convidada d'avui va debutar amb la petita pantalla amb la sèrie Este es mi barrio, el 1996. És el 2005, però, quan comença a donar vida a La Paz, un dels personatges de la gran sèrie espanyola Aída. I sí, estem parlant ni més ni menys que de Melanie Olivares, l'actriu badalonina, ha passat per la gran pantalla, la petita, als teatres, i ara mateix, entre rodatge i rodatge, ens presenta el seu nou llibre, Momento Re, editat per Ediciones B.
Al bar. Una entrevista diferent.
Melanie Olivares, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
M'encanta començar una entrevista així, m'agrada molt.
A mi
Extremoduro.
Música.
Què és per tu Extremoduro?
Bueno, l'escolto des de fa... Des de que tengo uso de razón, quasi que m'ha acompanyat moltes vegades.
Sembla que hem llegit que els hi poses fins i tot els teus fills al cotxe.
Sí, els encanta.
Melanie, avui ens presentes, ho dèiem ara, el teu llibre Momento Re, publicat el passat 1 de juny. Com va sorgir la idea de fer un llibre?
Em pots baixar una mica, perquè si no et sento poc, Anna, tu. I sento molt el Robe, que m'encanta, però... Si quieres
però,
que te contesti,
però, si no,
igual canto, si no...
Deia, presentes aquest nou llibre, Momento Re, publicat el passat 1 de juny. Com sorgeix la idea d'aquest llibre?
Sorgeix per la Bea Cuevas, que és la dissenyadora del llibre, la que va tenir la idea fonamental, la que va tenir la paciència i les idees clares les idees clares de què volia parlar i va sorgir com una... volíem fer un fotos i a partir de les fotos era un momento re.
De fet, ho expliques en el llibre, no? Tot parteix d'una conversa de WhatsApp.
Sí, d'una proposta que em fa la Bea a mi i que jo le digo que sí, que quedamos ya otro día y ya me cuente.
Momento re. Què vol dir momento re?
Bueno, és una manera d'explicar un volver a empezar, un resurgir, un reanudar, un reiniciar-se d'alguna forma, perquè... Crec que creiem les dues que la vida no és una línia recta, sinó que va en cercles, perquè si només hi ha picos d'arriba i d'abajo, pensem que l'aprendizatge és mucho menor, no?
Tu has tingut molts momentos re a la vida? Has hagut de parar i repensar-te?
No és que paro, és que estoy en círculos, estoy repitiendo, estoy reanudando, estoy reiniciando. Aquí està l'aprenentatge. Els moments de crisi no són moments dolents. Són moments de canvi i a mi m'agrada el canvi.
Clar, a l'hora d'escriure un llibre com aquest, intueixo que també et despulles més, no? Expliques més la teva part interna, més com ets tu, més com és aquest repensar-te a tu mateixa, no? T'ha fet mínimament por en algun moment o pudor?
No, perquè això ara està escrit en un llibre, però jo, la meva gent em sap perfectament com sóc. Jo no és una cosa que no hagi... O sigui, ara està plasmat, però al meu entorn no els hi sorprèn, això. Amb la qual cosa, si fos una cosa que sigués oculta, pues igual sí que seria... Sí que em faria pudor, no? Mm-hmm. Però no. Pudor? Es diu igual pudor que de miedo, de caca.
Jo hi pudor, que em ve en castellà, però no ho sé.
Pudor, no, en castellà no sé si és pudor,
és pudor,
però en català és pudor i pudor és el mateix.
Espero que no sigui el mateix.
Espero, jo tampoc.
Una de les intencions, Melanie, d'aquest llibre és que la gent també et redescobreixi, tu?
Ja estàs entrant en re, eh? Redescobrida. Bueno, que... sí, però que sí, clar, el que passa és que quan un ja té un cierto bagatge i també no és una cosa que jo tingués oculta, sinó que no estava mostrant d'alguna forma, i sí que es veia arrel dels personatges que anava fent, però no era una cosa que jo sea otra persona que ara de repente me ponga ahí, no. És que les converses van ser converses amb la Bea, i clar, en allà era dos amigues parlant. Després és veritat que ho poses en allà, i la meva tieta, per exemple, va ser la que em va dir, tu sabes el nivell d'exposició que tienes quan mai ho has fet, no? I ahí caí jo.
Ara em parlaves de la Bea Cuevas, editora i creadora del llibre. Com ha estat el moment de treballar amb ella? Ha estat el moment de creació?
Pues molt maco i molt... La veritat és que ha sigut molt enriquecedor, perquè hem donat una volta a lo largo de les meves circumstàncies i també de les seves, perquè és inevitable... en la conversació i que vagin sorgint temes i que empatitzem l'una amb l'altra, o que debatim, o que és del que es tracta el llibre realment, no? No és un llibre que senti càtedra ni que jo no sé, ni soc psicòloga ni Dios que lo fundó, saps? Jo explico les meves experiències i les meves decisions, equivocades o no, sense filtre, intentant no jutjar-me i des de luego no jutjar a l'altre.
Com ha estat el procés també de decidir tota la part visual? Perquè una cosa que sorprèn molt és el disseny del llibre, on hi trobem dibuixos, on hi trobem, tornaré en castellà, garabatos, molt fet a mà, no?
La Bea. La Bea és la que ha fet tot el disseny del llibre, el tenia claríssim. Ella és una dissenyadora meravellosa que porta tota la vida treballant d'això. I ho tenia molt clar, ella tenia clar què és el que tenia que fer i com ho tenia que fer. Jo no. Jo, home, el contingut, evidentment, és la meva vida, és el que m'ha passat a mi, però tota la manera de plasmar-ho amb els dibuixos i amb les fotos, que són fotos també fetes des d'un lloc molt, molt honest, no? sense retoque, sense maquillatge, sense filtrar, sense juicio.
En el llibre, també, sense fer masses spoilers, també parles de com t'has aixecat en moments molt durs, com la mort del pare, per exemple, no? Ha estat terapèutic escriure sobre això?
Jo no tenia cap nus en allà. Vull dir, no és una cosa que jo ara ho hagi escrit i de repente sí que m'he donat compte de coses llegint-les, no? De dir, hòstia, que fuerte, pues, ara vist amb distància, no? Pues igual podia haver ahorrat una quanta cosa.
Sí, tens aquesta sensació, no?
No, perquè si no hagués explicat la vida d'un altre, no la meva és aquesta.
Al llibre també ens parles dels teus fills. Com t'ha canviat la maternitat, Melanie?
M'ha canviat, m'ha fet créixer, evidentment, però tampoc sóc igual que quan tenia 15 anys, vull dir que no tenia fills, no? La vida és un aprendizaje constante i el moment en què he tingut els meus fills ha sigut per decisió pròpia, molt meditat, els he tingut com m'ha donat la gana tenir-los i han sigut sempre per un creixement personal brutal. Tinc la sort de que tinc fills que em cauen molt bé. Que no tot el món ho pot dir.
Ja pots dir. No tothom ho pot dir. Però t'ha costat conjugar aquesta vida privada, aquesta vida de mare, amb la vida pública, amb la vida d'actriu, amb la vida d'artista?
Amb la vida d'artista. Sembla que em falten les plumes. No.
És que
no, pensa que jo... Ui, una alarma.
Clàssico.
Que jo sóc mare treballadora, igual que el 90% de les mares. Vull dir que jo el que passa és que me'n vaig a fer pel·lícules i torno amb cicatrices que els meus fills em treuen i els encanta i els assusto quan arribo. Els espanto, els assusto, no es diu. Els espanto de repent i me echo daño, i ells m'ho treuen amb el lacte. Pues bueno, pues és una manera... Hi ha uns altres que venen de treballar en uns altres llocs que igual no estan divertits. Els meus fills els agrada també, no? Perquè jo també els faig partir si ves.
partícips.
I també es venen de gira amb mi molt quan estic al teatre, vull dir, venen a rodatges. Estan pues igual que un pare que és dentista, que el nen va al dentista o a molts altres llocs, no?, que no són tant d'oficina o així.
Ara fa pocs dies que llibres al mercat, abans ho dèiem també...
Dentista és una molt mala comparació, em sembla. Però, bueno,
sí?
No sé, imagina't el fill, el dentista traient una mucaixal a algú. No, de sobte és que he vist això com a imatge i he dit, no, ets una mala comparació, quizá.
Però t'hem entès, que és important.
Gràcies.
Ara fa pocs dies dèiem que el llibre és al mercat. De fet, has estat a la fèria del llibre d'aquest 2 de juny. Quins comentaris s'estan arribant?
Està sent tan brutal el que estem rebent. Increïble, la veritat. Molt maco. Molt, molt, molt maco. Molt. Perquè la gent està llegint-se el llibre des del seu prisma, i és increïble veure com coses que tu les has explicat des d'un lloc, la gent les agafa des d'un altre, però sobretot amb una mirada molt neta, sense judici i sense un filtre que tenim una cosa molt social, no?, que és com filtrar-ho tot i fer-ho maco, no? I jo crec que tenim necessitat també d'explicar les coses com ens van venint i des del lloc on... i sense tant drama, que tampoc ens prenem la vida molt en sèrio moltes vegades.
Ara hem descobert una mica més sobre aquest meravellós momento re, sobre el llibre de Melanie Olivares. Volem fer una mirada enrere, també un viatge al passat, un passat que sona així. Vaja, és que aquest any fa 18 anys de l'estrena de la sèrie Aïda. Va tenir més de 200 episodis, 217, em sembla, 10 temporades i un munt de personatges entre els que hi trobem la Paz. Melanie, què va significar tot allò per tu?
Doncs una experiència brutal, 10 anys treballant amb una estabilitat, amb un equip brutal, amb uns companys que no he pogut, no puc ser més feliç de tenir-los al costat i molt familiar, i també em va donar una estabilitat econòmica i un creixement a nivell laboral també increïble, perquè es feia com si fos teatre, i llavors no és el mateix que fer una sèrie que la graves, no? Sempre tens ahí el gossanillo de que arribava el divendres i tu tenies una funció per fer nova cada divendres.
Quant de tu tenia la Paz?
Tenia molt.
Sí?
Tenia molt, però de coses que jo tenia molt ocultes, també. Perquè la feminitat que tenia ella, jo la tenia bastant soterrada. Jo no m'havia posat una faldilla quan vaig començar a fer-la. Jo, personalment, sí que per model o per personatges que estava fent, sí, però no com... Jo sempre intentava tapar, i la Paz em va fer destaparme. Destapazme.
Jo crec que un clarament diferenciador del que és una sèrie d'èxit és que el públic espanyol, la gent, et pari pel carrer i et digui Paz. Això t'ha passat molt?
Sí, em segueix passant moltes
vegades. Et segueix passant, eh?
A vegades sí, ara molt menys, però és veritat que com l'estan reponent tot el rato, doncs és bastant... Però a mi és un orgull, eh?
Sí,
Jo no tinc cap problema. Cap, tot el contrari, estic molt agraïda a aquest personatge, a la productora, als meus companys, són 10 anys de la meva vida, que encara que faci 8 que hem acabat.
Tenia idea.
Clar, 8 i encara estem així, no?
En tots aquells anys el teu personatge va passar per molts llocs diferents, però a l'inici, com a moltes sèries d'humor, els personatges tenen un estereotip molt marcat, no? Creus que se't va posar el paper de guapa en aquell moment? És a dir, creus que cosifica molt això, encara?
Home, era la xica. La xica, però no la xica... era la puta tierna, no? I per un moment el personatge era... servia xistes, cosa que jo agraeixo molt perquè jo no tenia ni puta idea de comèdia, em sembla que treballar amb els millors des d'un punt de vista humil, l'únic que fa és ajudar-te, no? I jo vaig passar temps servint xistes fins que va canviar la producció executiva i li van donar a l'espai que jo crec que tenia que tenir, no? A part de tenir dos tetes, que també pogués fer tenir les seves trames, no?
El món audiovisual...
Independent del Luisme.
Uh-huh. El món audiovisual encara és masclista?
El món és masclista, carinyo.
Com comencem a arreglar-ho, això, d'una vegada?
Des d'un. És impossible...
Com reaprenem a no ser masclistes.
Molt bé! Estàs entrant en el mundo re! Claro, reaprendamos, ¿no? Recapacitemos, resurjamos... realment, re...
T'ha parlat tot re. Imagina's, tota l'entrevista.
Ja passa molt, eh? Quan acabem les entrevistes una mica flipant, perquè és com que, hòstia puta... Ui, perdó. Perdó. Calla-ho.
S'ha tallat.
Pues eso. Que el masclisme està tan implantat, tan incorporat, tenim tant al poro, que és molt complicat sortir. Però jo crec que l'única manera de poder replantejar-se la vida d'una altra manera és des d'un mateix i des de les petites coses, no? Des del teu entorn i des de l'educació fonamental, des de l'educació i des de casa, amb els nens també.
Ara parlàvem de... Nenes. I les nenes, sobretot.
No, sobretot els nens. L'educació seria, no? La reeducació seria més pels nens, homes, que per les nenes.
Ara parlàvem d'aquesta sèrie d'Aida, interpretada per Carmen Machi, el Luis Mamans de Paco León, a la Lore, amb a Pol Brossa, Jonathan d'en David Castillo, etc. Aquest gener vau fer una trobada privada amb alguns que formàveu part de l'elenc. Com va anar tot allò?
Molt meravellós. Molt, ja hem tingut més després.
Sí, eh? Manteniu contacte?
Sí, tenim un xat. Tenim un xat, sí.
Clar, entenc que tantes hores de rodatge i tot allò és com una segona família, gairebé.
És una família.
Sí, eh?
No m'atreviria ni dir segona, saps? És una família perquè passes més hores en allà que amb els teus, no?
El que està clar és que la sèrie La Paz van presentar una gran part van formar part d'una gran part de la teva vida, van ser 10 anys... Com ho vas gestionar tot plegat? Com vas gestionar la vida, la sèrie? És a dir, torno al que parlàvem abans, eh? Tenies temps per tu i els teus?
Bueno, tenia temps per tens que prioritzar moltes vegades i moltes vegades entre tot et quedes fora tu, no? I com que et vas apagant fuegos ajenos i després dius, hòstia, i los míos, ¿quién me los apaga, no? Però, bueno, com totes mares treballadores que som bastant fieres i tirem cap endavant, no ens queda una altra.
La petita somiava que algun dia tindria la meva pròpia família. Una família perfecta.
8:15, espavila't!
Com les que surten a la tele.
Només
queda un dormit. Quin toca? Estàs flipant.
Aquest Melani va ser un projecte diferent, dues temporades d'una comèdia familiar on et veien fent el paper de la mare, l'Àngela, i actuant en català. Benvinguts a la família, a TV3, que ara es troba a Netflix. Com ho vas viure, allò?
Doncs mira...
Més famílies?
Més famílies, pel món. Més famílies. I sobretot em va fer... Jo li tinc molt, molt, molt de carinyo en aquesta sèrie. En el Pau Freixas també m'encanta ell com a director i com a productor i com a creador. I a part vaig tenir l'oportunitat de treballar en català.
Que en tenies moltes ganes o no?
Home, tu sí, diràs, eh? Vull dir, que és que jo sóc catalana. Jo sóc catalana, a mi m'agrada molt, jo tinc la meva família aquí, jo vinc, jo m'agrada, m'encanta l'idioma, m'encanta Barcelona, m'encanta Catalunya, jo he sigut molt indepe quan era molt petita, no? Perquè, bueno, pues, perquè tots evolucionem, no? D'alguna manera, i sí, he sigut molt, molt, molt indepe quan anava a un col·le d'esquerres, molt
marcat, eh? Molt,
sí, i que sortia molt a manis i tot, i jo ho he viscut des de molt petita, Després és veritat que conforme anava sortint de Catalunya i anava viatjant i tot, bueno, pues ara ja l'independentisme no és una cosa en la que jo hagi crescut, uh-huh. sinó que he evolucionat cap a un altre cantó, però jo respecto la meva terra i el meu idioma, i a mi m'encanta venir aquí, encara que visqui a Madrid, uh-huh. i prefereixi viure a Madrid, eh? Els meus fills han nascut allà i tot. Però és veritat que era el primer projecte que jo feia a TV3, i com a prota, i amb un elenc català, hòstia, que no podia estar més contenta, i un personatge preciós, i li tinc molt de carinyo al meu fill, que acaba de néixer també, al Luchete, i jo estava recient parida, quasi bé, tenia 4 mesos el nen, i va ser una experiència molt, molt, molt maca.
Clar, hi ha molts actors i actrius, en el teu cas també, que comenceu carrera aquí, a casa vostra...
I no, jo no vaig començar aquí, eh?
No, eh? No. N'hi ha molts que ho fan i de seguida tenen que anar a buscar-se un lloc a Madrid. Per què creus que passa això?
No tinc ni idea, no sé.
Hi ha més feina a Madrid que aquí?
Home, clar. O sigui, és que a Madrid hi ha totes les teles, estan a TV3 i Galícia i tot això, i les autonòmiques no des de l'U, però és que ja està tot en allà, tot el cine, les productores... Home, aquí també n'hi ha. Però és un cercle molt més reduït. I jo, va morir el meu pare i jo vaig marxar cap a Madrid. Vull dir, jo no vaig començar... Jo vaig fer molta publi aquí a Barcelona, uh-huh. quan jo treballava de modelata. Però no, jo no vaig fer ficció aquí.
Ara parlàvem de benvinguts a la família.
Entre altres coses, perquè moltes vegades no saben que soc catalana, que estic fins a la papitilla, saps? Això és català, papitilla, o no? Perquè fill meu, de veritat, eh? O sigui, ja cada vegada... Ai, és catalana, em fa amb ràbia i tot.
Sí, eh?
Home, sí, tio, perquè o sigui, és com si... No sé, si no, perquè parlo també català.
Deia, estava parlant de benvinguts a la família, aquesta sèrie que es va fer a TV3. És evident que amb l'Àngela veiem una Melanie diferent que la que vam veure amb La Paz, però de papers de dones protagonistes amb 40 anys, creus que n'hi ha pocs? O cada dia costa més?
Cada dia hi ha més. Però és veritat que és una edat així, pues és el mateix el que estàvem explicant abans, no? Del machisme, d'una societat que la dona als 40 anys ja és vieja, ja no sirve para nada, ja no puede follar, ja és una cosa horrorosa, no? Tendría que estar bajo tierra. Pues llavors, clar, hi ha menys.
Melanie, ara que deus tants anys...
Però resurgiremos.
Ara. Un altre re. I aniran sortint, eh? Aniran sortint. Melanie, ara que tens tants anys d'experiència com a actriu, que has fet el teu propi llibre, que tens aquesta família tan maca de la que ens parlaves, famílies tan maques repartides, no? T'imaginaves arribar fins aquí quan vas començar?
Pues no. És que i també tampoc, vull dir que no dono res per fet, vull dir, això no és un arribar a un lloc, és un passar per... No? Prefereixo pensar-ho així, perquè em repercuteix en més en positiu pensar així que no pensar no he llegado a... És que no sé on he arribat. Jo me lo estoy pasando guay.
I això és el que compta,
no? En el camino.
Sí, parlem del teu present, a part del llibre, a part de la promoció, tens entre mans un rodatge per Antena 3, Beguines. Què ens en pots dir d'aquesta sèrie?
És un projecte, estic tan contenta d'estar rodant, estic tan cansada però tan contenta. És una sèrie que està inspirada en el segle XVI, és un grup de dones que van existir al nord d'Europa, que eren cristianes, no estaven subjectes a ninguna... Sujetes, com seria? Subjectes.
Subjectes, sí, sí.
A ninguna ordre eclesiàstica, i eren intel·lectuals treballaven a l'hort, vivien en comunes, que eren veguinatos, i eren les primeres feministes, que el primer moviment feminista que estava entregat al poble i per al poble, no?
Per tant, d'alguna manera, també és un homenatge a la dona, eh?
És una tristesa, perquè veus que realment no han, en ningun cas, ha canviat tan poc que és una putada. Ai, estic dient moltes palabrotes, em tindràs que tallar moltes coses.
No passa res.
Com estan anant els rodatges? Perquè em sembla que esteu rodant per Madrid i per Segovia.
I Toledo, també.
I Toledo, oh, preciosa.
Bueno, està sent molt dur perquè, hòstia, viure en aquella època era una passada de bèstia, saps? Estava la Inquisició, estava tot era molt dur, tot era... Uf, costava molt, no?
Tenim data d'estrena o no?
Crec que va pel gener.
Pel gener, eh? I abans de marxar, sí que et vull preguntar si tens més projectes entre mans, Melanie.
Sí.
Que es puguin
l'any
explicar.
Que ve, no, que es puguin explicar, no. Jo fins que no estic fotuda al tema, no, perquè després et cau i sembla que siguis mentidera.
Melanie Olivares, que avui ens ha presentat, entre altres coses, entre aquests projectes que ara comentàvem, aquest Momento Re amb edició i art de Bea Cuevas. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies, Caramba. A tu.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte a les 9 del vespre, Ràdio Estel transmetrà la vetlla eucarística diocesana del Corpus en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. La celebració, organitzada per Església Jove amb les capelles d'adoració perpètua nocturna i diurna, estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella a les 9 del vespre des de la Basílica de la Sagrada Família. I aquest diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe la missa solemne de Corpus des del Pla de la Seu.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Quan el sol brilla, el jardí també. Vine a Jardiland de l'1 a l'11 de juny i aprofita les millors ofertes per guarnir el teu espai exterior i gaudir d'aquesta bella estació amb família i amics. Plantes, arbustos, flors, equipament d'exterior, tota una selecció amb preus excepcionals. Prepara l'estiu, crea el teu racó natural i cultiva el teu benestar. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
38 minuts que passen de les 4 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Bé, aquí fent ràdio.
Això sembla, no?
M'has agafat fent ràdio.
T'he pillat imprevist, no?
Sí, no t'esperava.
Normalment no fem ràdio.
Fugim avui, ja d'aquest bucle?
Però avui sí.
Val.
Escolta'm una cosa, abans d'entrar en tota la qüestió, ahir va venir en aquest estudi Miquis Perver, encantador, de veritat.
Una persona que adoro.
Soc purament objectiu, però m'he enamorat d'aquest tio.
Pues mira.
I ja està. Que estrena pel·lícula, ahir ens ho va dir, el 23 de juny.
Sí.
Una vida no tan simple, que em sembla que tu ja has pogut veure.
Sí, i a més la va estrenar al Festival de Màlaga, perquè el director és el Félix Vizcarret i ja va guanyar, no sé si ja va ser el 2008 o el 2007, la Biznaga d'Oro. I va tenir una molt bona recollida i jo quan la vaig poder veure, a mi em va agradar molt. Sí que és veritat que és un registre que el Miqui no està acostumat a fer.
No?
Que...
No és comèdia?
No, sí, és més un punt... Tampoc és un drama absolut, sinó que és una mica una cosa costumbrista, existencialista, societat espanyola. Vale. És allò, la crisi dels 40, però ben escrit. Que això és molt difícil, perquè se n'ha parlat molt de les crisis dels 30, dels 40, dels 50, etc. I que el Miquis Perver, doncs, fuig una mica del registre que sempre tothom el té encasillat en comèdia o fer una mica l'idiota. Que hi ha molts pocs...
Que sàpiguen fer-ho bé.
Fer-ho bé. Sí. Per mi, catalans són ell i el Quim Gutiérrez.
Sí, senyor.
Sí, per mi són els dos.
Sí, senyor.
Que tenen aquell punt de la fina línia de fer una cosa seriosa quan fa comèdia. I la pel·lícula és bona. Jo
recomanable.
La veritat.
Val. Ara sí, va, què ens portes avui?
Avui tenia moltes ganes de parlar d'un dels temes que els que som els suposadament crítics de cinema o cinèfils...
Què vol dir, suposadament?
Bueno, sempre tot suposadament, perquè els veritables crítics de cinema són els que saben fer pel·lícules. Nosaltres som uns pintamones.
Val.
Perquè jo agafo la càmera del mòbil i se'm cago.
I em gratis el cine i ja està.
No passa res. Jo opinem i poca cosa més. Però sí que hi ha ara mateix com una tendència en dir... que vivim en la pitjor època de la història de la llibertat artística i del fenomen woke...
Sí, que es diu que anem cap enrere...
No es pot dir res, sí. I que no sé què... Totes són mamarratxades absolutes...
Sí, no ho compres.
Perquè, evidentment que no, perquè la gent ha viscut molt bé i quan diem la gent és senyors grans, blancs, de 50 anys adinerats. Ja està. O sigui, tots els altres col·lectius que els bombin...
Correcte.
I fins aquí la història. Llavors, s'ha aixecat una altra vegada la polèmica, perquè no fan una altra cosa que aixecar polèmiques, que és que Disney, als Estats Units, perquè és la propietària de la Fox, que és la que va fer The French Connection, la pel·lícula de 1972, protagonitzada per Gene Hackman, i han retallat un tros de la pel·lícula, uns segons, perquè l'actor, el personatge, diu la paraula negra en l'expressió més insultant dels Estats Units en la seva traducció anglesa. No la reproduirem, evidentment. Però a partir d'aquí s'ha aixecat tota una onada de no, la censura, una altra vegada, lo políticament correcte, etc.
La política de la cancel·lació aquella...
Llavors, quin és el problema? Que s'estan aquí com barrejant naps i cols. Molt gratis. Perquè és evident que existeix un revisionisme, això és innegable, i que la gent, això no passa, això està passant... Ja va passar amb Lo que el viento se llevó, amb moltes altres pel·lícules de Disney, amb altres pel·lícules d'HBO, de la Warner, etc. Però el que passa és que treure aquesta escena d'un personatge que és un policia alcohòlic molt cara girat, racista i xenòfob, no té sentit.
Li estàs traient...
No té sentit. Llavors, què passa? Que aprofitant això, que es podria fer, perquè al final és propietat seva, i podríem fer que els hi doni la gana, s'està barrejant el fet de que sí que és veritat que en el cinema hi ha moltes pel·lícules, moltes obres, molts directors, sobretot homes, bueno, literalment homes, molts actors, moltes històries que no haurien ni d'haver passat el primer filtre. I segueixen allà i tothom s'escuda en el paraigua aquest de no, la llibertat d'expressió i la llibertat artística. Quan la llibertat artística i la d'expressió superen certs límits, jo crec que més igual si és una pel·li, i més igual si és un llibre, més igual si és una cançó.
O sigui, en això estem d'acord tots. Jo en el que no estic tan d'acord és que pel·lícules de cinema que volen retratar una època han de retratar aquella època, perquè si no ens acabarem carregant pel·lícules com Adivinar quin ven a cenar esta noche. Exacte. I no tindria cap mena de sentit.
La qüestió és sempre...
El personatge principal no és ni el Podier, és el racisme.
Sí, punt. I Spencer Tracy és el seu portaveu. O sigui,
exacte, i ja està.
I no passa res en el sentit de...
Però és que allò va passar.
Clar, però és que és sempre el que diem. La qüestió és no només retratar una època, sinó amb quin enfocament polític-social ho fas.
Clar.
Sí, sempre és l'enfocament polític i sempre és l'enfocament social. Llavors, és evident que moltes pel·lícules no s'aguanten ni amb pinces. I moltes pel·lícules, sota el paraigua de no, això és una creació artística, doncs proliferen missatges que són xenòfobs, racistes, d'ultradreta, i calen en el públic perquè, com surten una pel·lícula, doncs està normalitzat, algú ha dit que sí. Llavors, a partir d'aquesta polèmica, jo he volgut portar, segurament, un dels top 5 més seriosos que hem fet mai, que és el top 5 de pel·lícules que sí que haurien necessitat
cancel·lació?
Cancel·lació o censura, literalment.
Val.
És a dir, a mi, aquest posicionament...
M'agrada.
Aquest posicionament tan fluix, tan barato, des de l'altre costat de... No, sota... Tornem-hi, el paraigua aquest de la llibertat d'expressió, no podem capar certes coses...
Sí.
Crec que és un precedent molt xungo. Perquè llavors em sortirà el llest de turno, em diran, ah, lo del Baltònic i tal. Aquí hi ha un component polític, hi ha un component contra el poder, hi ha tot el que tu vulguis. Si es fa al revés, si es fa per proliferar idees d'odi, de racisme, amb tota la normalitat del món, sense encabir un personatge, sense encabir un històries amb context, etc. A mi el teu escut i el teu paraigua és que no em serveix absolutament de res, i això s'ha de combatre. No dir, no, és que m'agrada el cine, ja, bueno, i què?
Sí.
Hi ha vegades que se't cauen els mites, hi ha vegades que se't cauen els teus actors preferits, i aquí, al top 5 d'aquesta setmana, ens passarà.
Podem fer un KitKat? Un segon?
Per favor.
Perquè ara has dit, hi ha vegades que se't cauen els mites, i aquest matí he pogut veure la... L'altre dia parlàvem de Leonardo DiCaprio, per mi és un mite ja del cinema.
Sí.
Però jo no havia vist la fotografia de la nova nòvia que té, que és ell de jove.
Sí.
I és una cosa molt estranya.
I tu saps la teoria del...
És ell el diari d'un rebelde.
Leonardo DiCaprio als 25 anys.
Sí. O sigui, a part que és molt jove, és que és clavadeta amb ell a l'època de diari d'un rebelde i coses així. És com molt estrany, sortir amb tu de jove.
Crec que ja la setmana passada que vam parlar d'ell i la seva filmografia, amb Leonardo podríem fer una tesi doctoral molt llarga sobre el seu comportament fora de càmeres.
Va, dit això.
Som-hi amb el top 5.
Va.
I he volgut fer un contrapès, sempre que et porto les cançons, i com s'està aixecant sempre, no?, la generació Z, que sempre són els lloriques i sempre són de vidre, doncs et porto cançons de la generació Z, perquè encara s'enfadin més la gent que li costa una mica anar al lavabo.
Jo, perquè ho sàpiga la gent, evidentment tenim guió, i el tinc davant, amb les dues primeres discutirem.
Som-hi.
Primera. I'm so tired of the songs. La primera, no, cinquena, vull dir.
La cinquena, Estado de Sitio.
Estado de Sitio.
De Edward Zwick.
A mi em va agradar molt la pel·lícula.
És que la pel·lícula està bé. O sigui, hi ha una premissa d'aquest top 5. No estic dient que les pel·lícules siguin dolentes un cop acceptes les premisses que veus.
Val.
Perquè aquí està una mica les tonalitats de grisos que passen en moltes pel·lis, en moltes obres, o teatre, llibres, música, el que tu vulguis. Però no podem obviar el fet de, l'època en la que es fa i s'estrena, 1998, que la cosa no estava com per tirar coets en aquell país de les barres i les estrelles.
Estava a punt de passar una coseta.
Sí. La segona és... el racisme imperant que hi ha en aquesta història en aquest context. És a dir, el 2 repercuteix de l'1.
Vaig a la discussió, que dèiem. Sí. Tu no trobes que el 98 està molt bé que es vegi un cert racisme, compte amb el que diré i que se m'entengui, fomentat per uns atemptats, però un racisme que no és justificable, sota cap cas, i que retrata molt bé el que passa, i després va acabar passant.
Sí.
És inclús premonitori,
sí,
això.
Sí, 4 anys després és el que passa, literalment. És a dir, atemptats 2001, i a partir del 2002 el racisme és imparant.
Crema de tendes de
la
gent musulmana,
etcètera. Per mi la qüestió és, evidentment que sí, que pot ser un exercici, però crec que és un exercici que està mal portat,
val,
i que sota la premissa aquesta del Hollywood de l'acció, mm-hmm, donem un peu a començar a associar, que el públic associï imatges d'àrabs igual a terroristes. És a dir, és un caldo de cultiu,
evident. Hòstia, però
t'agafa
molt malament aquesta pel·lícula,
però és que
s'agafa, per això.
S'agafa, en el sentit de que nosaltres, perquè som europeus,
mm-hmm,
som llegits, entenem. és que és literal.
Acabes de cagar amb els Estats Units?
Escola pública normaleta tenim nosaltres. Però ja és evident que no.
Clar.
I el 98 és l'any on ja s'havia comès l'atemptat al Nord d'Àfrica, on ataquen l'ambaixada dels Estats Units. Tot aquest context, a mi importa que aquesta pel·lícula, i tal com és Edward Zwick, i qui surt de la pel·lícula, i amb quines connotacions hi ha, també religioses, doncs hi ha aquí un racisme que comença a fer el caldo de cultiu, que desenvolupa
Bruce Willis
després...
un paper de fatxa?
Ah.
Nivell
és Bruce Willis, la persona més democràtica del món.
No
fora
acabaria.
Pues ja està, no podries haver posat amb el Gibson, si haguessis volgut. I encara et sortia més rodó, això. Aquesta és una mica la més fluixa que et porto jo.
Imagina't.
A la quarta crec que ens farem mal.
És el que et deia. És el que et deia. Anem a la quarta?
Anem a la quarta. Hey, just to save you, I give all of me. Yeah, I can hear you screaming out, calling me. It's my fault, major fault for me. So to save you, I give my all. Peliculot. Som-hi. La naranja mecànica.
Sí.
Tinguem aquesta conversa. Tal i cúbric.
Sí.
Vale? Ja ho he explicat 14.000 vegades a tothom que m'ha volgut escoltar. No nego que la pel·lícula no sigui bona.
Val.
Si això, de carrer. Tal qual. Però crec que hi ha un punt on, quan expressem alegories, per exemple, de violència extrema, de futurs apocalíptics, d'escenaris que són distòpics...
Violència extrema gratuïta, només.
Literal, crec que hi ha moltes maneres de... Que això no és per temes morals. A mi la moralitat me la suda completament, perquè crec que no és... Però crec que no és un element que, si tu saps posar bé en el cinema,
sí,
les expressions artístiques et porten a tenir una discussió moral.
Sí.
La qüestió aquí és que en el paraigua aquest de la moralitat, oberta completament, i que Kubrick no li discuteixi res, perquè ell et porta al límit d'un espectador, i tots aquests discursos que són baratíssims...
Sí, jo no els acabo de comprar.
Són baratíssims. Hi ha escenes que no venen a cuento. És a dir, quan parlem aquí de que a Jim Hackman li han retallat 9 segons perquè diu una paraula en un context, la violència extrema, per què sempre en certes èpoques de Hollywood deriven homes violant dones? Explícitament.
Per exemple.
No, és que en la història surt, no, és que... Vale, però gràficament a la pantalla, a mi què m'aporta això?
Què t'aporta, exacte.
I què està aportant al públic? Què està aportant al públic homes? I què està aportant al públic dones?
Jo he partit d'aquí, A la naranja mecànica hi ha violència gratuïta.
Per mi, és evident que hi ha tota aquesta violència gratuïta, però si entrem en els punts de revisionisme... No, és que no es pot revisar res. I evidentment que es pot revisar.
Sí, home,
i es pot revisar perquè està en el públic. No, és que és un geni, segur, però també és macabro. I fer les coses macabres, al fer una obra artística, també has de poder... en tomar una crítica artística. Que artísticament, les escenes dels assalts i la violació no té cap mena de sentit més que exposar el... No, és que exposem al públic i a l'espectador a una situació superviolenta i el posem contra les cordes. I a mi això de què em serveix? Per no haver... Si jo trec aquella escena i veig les pallisses i veig la violència i que al final doncs és una cosa com molt més acceptada, no socialment, sinó que no és un crim contra un ésser humà i normalitzar-lo gràficament, perquè tots hem entès que fot una bellissa a algú, entre cometes, al cine, doncs, bueno, ho veus com teatralitzat. Allò no està teatralitzat.
Per entendre'ns, això a mi em passa amb una altra pel·lícula que ara em diràs, hosti, Joan, cap on vas?
La veuràs, segurament.
Mira, ara t'ho diré.
Sí, intenta evitar-ho, perquè potser em fas un spoiler.
No. No, 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 no. Mm? No. A mi això em passa una pel·lícula que ara em diràs... Hosti, igual no ho cuento, eh? Qui el crític ets tu?
Per favor.
És Oeixet.
Sí.
Jo crec que hi ha escenes... que es podrien obviar tranquil·lament i la història no perdria cap mena de sentit.
Evidentment, és com es tracta, i això és molt delicat, perquè sí que podríem entrar al discurs moral, que jo no hi vull entrar.
No, no, no.
Però si no,
això,
és amb,
evitant
amb,
el discurs
amb
moral.
Amb la perspectiva i la intenció que parles a vegades de l'erotisme, del sexe, o dels problemes que poden derivar de tot això. Llavors, si a Pier Paolo Pasolini ja li atacaven quan era l'únic que extreia la moralitat de dins i tenia una intencionalitat político-social molt concreta contra qui ho tenia, això no té cap sentit. És por el gozo y el rebozo d'ell a l'hora d'explicar una situació hiperviolenta i recrear-s'hi.
D'acord.
No ho veurem mai des de la perspectiva contrària en les seves pel·lícules. I a mi això em denota, doncs, certes coses.
Tercera?
Som-hi.
Polèmica amb aquesta, eh?
És que m'encanta fer aquestes dicotomies,
sí,
amb aquesta cançó, amb A Serbian Film,
sí.
2010, la pel·lícula que tots els xavalillos que diuen que són cinèfilos que volen anar corrents al Festival de Sitges o al Festival de Cannes per dir que la seva pel·lícula preferida és alguna de Truffaut. A Serbian Film és una de les pel·lícules més horroroses que ha entrevistat mai la faz de la Tierra. És més, l'Àngel Sala, el director del Festival de Sitges, va estar a punt de menjar-se o trullo o menjar-se una multa per exhibició de pornografia infantil.
Sí, sí, va haver molta polèmica amb aquest
Moltíssima
amb aquest
polèmica.
Film.
La qüestió per mi és, aquesta pel·lícula, literalment, per què?
Amb aquesta estic molt d'acord.
Però per què? És a dir, a mi, tota persona que em vingui a dir que això és una expressió artística d'alguna cosa, noi, el psiquiatre. I no tinc, o sigui, no tinc cap mena de filtre ni de vull tenir una discussió artística per gent que aplaudeix exposar situacions...
No és el que jo penso, Víctor? No és el que jo penso. No, 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 sí, estic totalment d'acord amb mi. No és el que jo penso, el que diré ara. Però podria haver algun artista que et digués... Sí, sí, però jo com a artista et vull provocar alguna reacció i la reacció l'estic tenint, per tant és art.
Clar, però és que tu llavors no ets un artista, tu el que vols és cridar l'atenció. Hi ha moltes vegades s'ha confós l'obra artística amb la necessitat de cridar l'atenció a partir d'alguna peça que has creat tu en qualsevol format o en qualsevol estil.
David Lynch.
I sí, segurament en algunes, però és que en aquesta és com per dir, noi, si cremem tots els celuloides, ja està, és que no tinc... I la persona que em torni a venir a explicar-me això, és que m'és igual, no tindré cap discussió. Adiós.
Passem a la segona?
Per favor. We never knew how to forfeit,
but we always knew how to talk. Anant molt les músiques que has portat avui, eh?
Avui està bé, eh?
Molt, eh?
Avui està bé. És que la Gen Z en sabem, d'això.
Sí, sí, sí. La segona jo no he vist.
No?
No sé de què em
parles. No la parles mai més. I com t'he posat a la línia del guió, que això m'agrada molt fer transparència amb els oients...
Correcte.
És, aniré jo personalment a destruir cada cel·luloide. És Irreversible 2002, Gaspar Noé. És... Si parlàvem de la 3, a Serbian Film, que hi havia la pornografia infantil, evidentment que... Bueno, és que l'aniré a buscar jo directament a aquell serbi. En aquesta és Gaspar Noé volent-nos posar una situació, perquè ell no és tan irreverent, el tio, i sempre és tan transgressor. Hi ha una violació que dura 9 minuts i mig, directa a càmera, a Mònica Bellucci.
Ah, ja no l'he vist.
És aquesta.
Conscientment no
l'he vist. És aquesta.
Correcte. Val, ja sé de què em parles.
Prou. Ja només dient aquesta frase, prou. No, és que vols situar i després és la venjança del nòvio... Prou, s'acabó.
És que després no sabem què passa amb els
joves. Però s'acabó. I aquesta és evident que no és com la primera que t'he portat avui. Perquè aquesta és, dins de tota la dificultat que comporta aquella escena, que no la penso tornar a veure mai més a la meva vida i necessito teràpia per treure-me-la del cap, està teatralitzat, entre comilles. I amb molts canvis i amb moltes coses, perquè jo va anar molt malament.
A la primera no.
Però a la primera no. I a mi, quan entrem en aquests escenaris d'agressions sexuals, i sempre des d'un costat, perquè des de l'altre costat
clar,
no fem
clar.
Ficció, doncs Ni de broma. I a mi una premissa d'aquell...
No, el problema de la primera és que no és ficció.
Quina història vols explicar-li a la gent sobre una violació i que el seu nòvio es venja matant a tothom? O sigui, tu què vols dir? Quan això ja passa. I ha passat molt de temps. És que a mi em posa de molt mala llet.
No, a mi em posa molt nerviós perquè després fem grans programes, grans debats, grans experts en tots els programes de ràdio i de tele i el que calgui, perquè no estem entenent què passa amb els joves en aquest país.
I bueno, després surten tots els crítics a parlar-me d'art i de cinematografia i...
Correcte,
ja sé,
correcte.
Prou.
Anem a la primera, va, sí.
Baby, dime la verdad. Si te olvidaste de mí. Yo sé que fue una noche nada más, que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí.
Anem a la primera, que dèiem si a la segona hi havia una violació ficcionada. A la primera, i jo vaig descobrir-ho amb els anys, no en tenia
sí,
ni idea.
Sí, ho vam descobrir tots amb els anys.
Sí,
L'Último Tango en París, Bernardo Bertolucci.
Allà no hi ha res d'aficionat.
Marlon Brando, Bernardo Bertolucci i Vittorio Storaro, que ara mateix és el director de fotografia de Woody Allen, i va ser director de fotografia de Bernardo Bertolucci. Tots aquests tres haurien d'haver estat a la presó. Els tres. I Marlon Brando és un dels millors actors de la història.
Sí, sí, sí. No,
aquest tio hauria d'haver estat a la presó. A Maria Schneider se la viola, literalment, per gravar l'escena de la violació final de la pel·lícula. Jo faig espòlio del que faci falta perquè ningú més torni a veure aquesta pel·lícula.
I si no erro, ella quan ho explica, perquè ho explica ella...
Sí, la primera, i no la creuen...
Se n'adona del que està passant in situ.
Sí.
In situ, ningú l'ha avisat.
Ningú l'avisa, perquè va ser una trampa dels tres pimpollos.
Que sigui realista. Home.
Quan ho explica Bertolucci a la televisió italiana i treu ferro i tothom fa risites. Jo conec crítics encara avui dia...
Que defensen això?
Sí, a les ràdios catalanes.
Hòstia.
Llavors, a partir d'aquí, per mi no hi ha discussió, no hi ha debat. Aquesta pel·lícula hi ha un delicte
rodat.
I tota persona que em defensi el realisme i no sé quantos, doncs... una temporadeta al Calameco hauria d'estar.
Sí, sí, totalment d'acord.
I s'acabó. La llibertat d'expressió no passa per aquí. És que jo m'estaria mitja hora i acabaria dient noms.
No, saps què passa? Saps què passa?
I no vull.
Que no cal fer-los publicitat.
Gens.
I punt. I això va així. Escolta, et quedes la següent hora?
Jo sí, així rebaixem una mica, que m'he posat molt seriós aquesta setmana.
Va, doncs anem als serveis informatius d'aquesta casa... I a la següent hora, a la caravana, parlarem de televisió, com sempre, parlarem de premsa rosa. Ens acompanyaran Marc Andreu, Sergi León, Sílvia Muñoz, Núria Ros, i tindrem també amb nosaltres a Víctor Rodrigo. Va, fins ara.